Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Ens disposem ja a compartir amb tots vosaltres mitja hora de ràdio informativa i d'anàlisi, com cada dia de dilluns a divendres a aquesta hora. L'actualitat donarà pas avui, després de l'informatiu, a una anàlisi de la desescalada des d'una visió concreta, la dels psicòlegs. Ens acompanyarà el psicòleg expert en drogodependències, Jaume Aspa, que ens comentarà com veu, des de l'òptica de la salut mental, la desescalada que estem vivint ara i també aquest temps de 2 mesos llargs de confinament, de pandèmia per la crisi del coronavirus. Els últims minuts, com cada dia, seran per a l'actualitat del Papa i de la Santa Seu. Anem ja sense més preàmbuls al resum de l'última hora informativa. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Catalunya va recuperant a poc l'espai perdut per la pandèmia del coronavirus.
Així és, Barcelona i la seva àrea metropolitana entren aquest dilluns en la fase 1 de la desescalada. L'Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ja són a la fase 2. La resta del país, Lleida, la Catalunya Central, Girona i les àrees de l'Alt Penedès i el Garraf es mantenen en fase 1 també. El canvi de fase comporta novetats en les activitats permeses. La més cridanera en fase 1 és la recuperació de les terrasses. Està permeses les reunions de grups de 10 persones com a màxim i les terrasses de bars i restaurants poden obrir el 50% de la capacitat. I els que visquin als territoris de la fase 2, que estiguin a la costa, ja podran banyar-se al mar i prendre el sol, sempre mantenint la distància mínima de 2 metres entre persones. Les piscines també reobren en l'aforament limitat al 30%. En els territoris de la fase 2 també reobren els centres comercials amb un aforament màxim del 40% als establiments i del 30% als espais comuns que només poden servir per transitar.
De fet, una de cada 3 terrasses només han obert avui a Barcelona el primer dia d'aquesta fase 1.
Doncs sí, com deia, en Barcelona ja hi ha moltes terrasses de bars i restaurants ben plenes de gent que celebren el canvi a la fase 1, però no han obert totes ni de bon tros. La majoria d'establiments estimen més esperar, com ha passat a d'altres poblacions més avançades en la desescalada. La proporció, en tot cas, és diferent segons el barri. El Gremi de Restauració de Barcelona creu que la reobertura massiva de locals no es veurà fins a la fase 2. Els propietaris calculen que ara no els surt a compte, sobretot en les terrasses més petites. El 70% de les que hi ha a la ciutat tenen 4 taules o menys i han d'aplicar una restricció del 50% de l'aforament i respectar una distància de seguretat de 2 metres, com dèiem abans. Tot i això, la normativa municipal permet demanar una ampliació temporal a partir d'aquesta setmana amb 4 taules més i, si s'ocupa la calçada, fins a 6 taules. Es prioritza l'ocupació de places d'aparcament i carrils de circulació.
La xifra de morts per coronavirus a Catalunya registra avui el seu mínim des de l'inici de la pandèmia, amb 13 víctimes.
Una tendència, Ignasi, que va a la baixa, ja que si s'observa la corba dels últims 10 dies, la xifra s'ha mogut entre un mínim de 20 morts i un màxim de 43. El nombre total de morts per Covid-19 ja s'enfila fins a les gairebé 12.000. Espanya ha sumat 50 morts per coronavirus aquest dilluns 25 de maig, fet que suposa un descens enfront dels 70 d'ahir. Amb aquest els últims resultats es manté la línia amb les xifres dels últims dies de la setmana passada, segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Sanitat.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al govern català, al govern espanyol també, que es pugui sortir de Barcelona com a màxim dilluns vinent.
Demana que els barcelonins puguin moure's per l'àrea metropolitana i compta amb el suport de la resta d'ajuntaments metropolitans, que també s'han mostrat a favor de reconèixer la unitat metropolitana i unir les 3 zones sanitàries que ara hi ha en una sola, donada la realitat social, econòmica i també de mobilitat que existeix. El govern va demanar uns dies per analitzar si permet la mobilitat metropolitana, però tot fa indicar que aviat es podrien aixecar barreres.
crònica judicial. El Tribunal Constitucional decidirà el 16 de juny si allibera els líders independentistes.
Així és, Ignasi, una de les qüestions sobre la taula és decidir si els presos del procés poden quedar en llibertat mentre el Tribunal Constitucional resol els recursos contra la sentència del Suprem. Els 12 magistrats no es reuniran, com és habitual, a la sala de plens, sinó que s'està habilitant un espai més gran a la planta alta del Tribunal que garanteixi una distància física de 2 metres. En l'últim ple, que es va fer de manera telemàtica, es va admetre a tràmit els recursos d'empara de bona part dels condemnats, que va quedar pendent, entre d'altres, el d'Oriol Junqueras, que sí que entra en l'ordre del dia de juny.
Hem sabut aquest matí, molt d'hora, que el Ministeri de l'Interior ha comunicat la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos com a màxim responsable de la Guàrdia Civil.
Doncs sí, Ignasi de los Cobos va ser el màxim responsable del desplegament policial a Catalunya durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha dit que el cessa per la pèrdua de confiança, però no se n'han detallat els motius. Fons del Ministeri haurien rebutjat relacionar aquesta decisió amb el desplegament de seguretat al domicili del vicepresident segon del govern i líder de Podemos, Pablo Iglesias, a causa dels escratxes rebuts aquests últims dies. De los Cobos també va defensar en tot moment la seva actuació com a coordinador durant el judici del procés i va abocar les culpes contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i va acusar els Mossos de no haver fet res per impedir la celebració de les votacions.
Un apunt cultural, Charango publicarà el proper 19 de juny el seu quart i últim disc.
De vent i ale serà el seu títol, segons han explicat els seus components en un videodocumental penjat al seu canal de YouTube. De vents i ales és, segons els membres del Charango, un títol lleuger que parla d'estendre les ales per deixar-se portar pel curs de la vida.
Hem de parlar avui de les celebracions comunitàries en el primer diumenge, ahir, amb culte públic a totes les esglésies de les diòcesis amb seu a Catalunya. Aquestes celebracions han tornat a donar vida a les parròquies i altres esglésies.
Així és, Ignasi. Gels desinfectants, mascaretes, cartells de prevenció als bancs, gomets marcant entrades i sortides, acomodadors per a les celebracions i molta, molta precaució. Així han tornat aquesta setmana les celebracions a la diòcesi de Barcelona, on els pastors i la feligresia amb il·lusió però prudència s'han posat mans a la feina per tal que les celebracions puguin tornar respectant les mesures de prevenció requerides. La condició del govern espanyol ha estat no superar un test de l'aforament dels temples. Paral·lelament, des de l'arquebisbat de Barcelona s'ha fet un decret amb un recull de mesures disposades pel cardenal Omella pel retorn progressiu al culte públic.
Efectivament, el culte públic en Barcelona, diguéssim, ja agafa el gruix de la població catalana i altres diòcesis que s'havien incorporat. Recordem, però, que, per exemple, Girona, tot i que pot celebrar culte públic, va decidir ja fa uns dies no fer-ho fins al cap de setmana vinent, Pentecosta. I és que, Rafa, recordem que el culte públic, encara que es pugui celebrar, no és necessàriament obligatori. Hi ha comunitats parroquials de zones rurals on sabem que no s'està fent encara per prudència o per clergat gran o per altres raons.
Anem fent petites passes amb tota la mesura de seguretat.
I, per cert, tu ahir, Rafa, vas narrar en directe aquest agraïment del cardenal Omella a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Des d'aquí el saludem i li tornem les gràcies al senyor cardenal.
Doncs sí, ja li vam agrair ahir en directe, però, evidentment, que parli així de nosaltres, doncs és un goig.
Passen 8 minuts i mig de les 6, ara el pensament del dia. Avui el pensament ens l'ofereix l'economista i màster en economia social, Iván González.
No fa gaire va arribar a les meves mans un article de la revista Economia on es presentava l'evidència sobre la desigualtat salarial i el treball de baixos salaris. Però quines són les seves conseqüències a casa nostra? A part de la baixa remuneració, més temporalitat, major incidència del treball a temps parcial, ocupacions de baixa qualificació, etc, etc. Penseu que el treball de baixos salaris és un indicador de desigualtat social, tenint en compte que els salaris són la principal font de renda en les nostres llars. Els salaris baixos estan directament relacionats amb la pobresa, degut justament a lo que acabem de dir, que és la principal font de la renda de les nostres llars. Si els treballadors reben salari cada vegada més baixos, arribarà un punt en el que el seu poder adquisitiu es veurà tan afectat que el consum es reduirà significativament. I això farà que l'economia entri en un cercle viciós. De fet, en els últims anys, els salaris ja han baixat de manera exponencial, sobretot arrel de la crisi. Això significa que existeixen un innombrable número de llars on cap adult treballa o el que ho fa rep un baix salari. en un mercat tan segmentat com l'espanyol, la baixa remuneració i el caràcter temporal de molts llocs de treball fan que la pobresa laboral sigui una realitat cada cop major. Per reflexionar, no creieu?
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tot Catalunya es troba ja, com dèiem ara a l'informatiu, avui ja en la fase 1 o en la fase 2. En aquest últim cas, els territoris de Tarragona i les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran. Volem analitzar la situació de desescalada, però sobretot l'efecte acumulat de la crisi del coronavirus sobre la ment humana. Això segur que donaria per hores, però tenir una radiografia dels problemes mentals derivats del Covid-19 és una mica l'objectiu de tots els qui hi pensem, o potser ens trobem que tenim algun cas en la pròpia família. I aquest és també l'objectiu d'un estudi que van iniciar ara fa un mes els investigadors de l'Institut de Recerca de Can Ruti, encapçalats per la doctora Cristina Vilaplana. Els resultats provisionals mostren que una quarta part dels enquestats han perdut la feina i que els joves tenen més ansietat que no pas les persones grans, tot i que sovint s'ha posat el focus en aquest grup, els de l'edat avançada, perquè són, certament, també els més fràgils davant de la Covid-19 a nivell orgànic, a nivell corporal. Els experts han avisat que després de la pandèmia del nou coronavirus hi haurà un augment de malalties mentals i, en concret, dels casos d'ansietat, depressió, agorafòbies o brots de pànic. Sobre salut mental infantil i juvenil, avui s'aconsella als pares que animin a sortir els seus fills i que els transmetin la tornada a la normalitat de manera senzilla i positiva. En el context d'aquesta fase de desescalada, volem parlar avui amb un professional d'aquest àmbit, de l'àmbit psicològic, concretament amb Jaume Aspa, psicòleg, expert en drogodependència i també director d'un centre geriàtric, entre altres tasques. Senyor Jaume Aspa, bona tarda, benvingut al Mirador de Ràdio Estel.
Hola, bona tarda, Ignasi. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies a vostè per haver-nos atès. Com veu l'actual moment de procés de desescalada en tot Catalunya, com dèiem ara, des d'avui a la fase 1 i algunes zones ja a la de 2? Quin impacte psicològic tenen aquestes novetats? Centrem-nos en les novetats d'avui, d'aquests dies.
Bé, segurament amb certa expectativa, excitació per una altra banda, perquè portem molt de temps amb el confinament, molt de temps amb molta restricció, i el ser humà, que som un ser sociable, la veritat, necessitem moure'ns, sortir, expandir-nos, relacionar-nos, i jo penso que per una part és una cosa esperada, però també per l'altra part hi ha certa confusió una mica, perquè les informacions a vegades sembla que o ens bombardegen en excés o no acaben de ser prou clares, i jo crec que una mica entre la venint d'aquest tancament, d'aquestes pors acumulades, de desconfiança, doncs ara el desig de poder sortir pot generar una mica de contradicció, de situacions una mica, a vegades, complexes, i algunes estan així com contradictòries, que dèiem, no? Ens perdo, sí, a vegades, en excés d'aquesta por que hem tingut, que ja està bé perdre-la, però dono la sensació que hi ha persones que van com corrents, puguem sortir, i sembla que l'únic més important ara mateix és anar a la terrassa d'un bar, quan segurament hi ha moltes altres coses que haurien de ser. Bé, és una situació estranya, perquè també és estrany tot el que hem vingut vivint tots aquests mesos, no?
Sí, doncs una mica pel que vostè diu és com una bipolaritat, no? Com una eufòria, allò després d'haver estat deprimit, doncs ens agafa com les ganes de sortir, l'ansietat de sortir.
Exacte. Sí, i l'eufòria és un estat que ens agrada sentir-la, però també és un estat en el qual perdem més el control més fàcilment. Per tant, doncs, s'hauria d'estar una mica atents en el desig de poder sortir, qui pugui fer-ho, doncs intentar fer-ho en certa mesura, aprofitar, doncs, evidentment, l'oportunitat que la necessitem és molt sa mentalment, que parlàvem molt de la part mental, però també emocionalment, que és un aspecte que sempre incidim molt també, que van lligats, evident, però doncs fer-ho, mirar de fer-ho amb certa tranquil·litat, amb mesura, i fer les coses que vulguis sentir bé, clar. Mm-hmm.
I parlant del que està passant des del 13 de març, sobretot, i fins ara, en aquest temps de pandèmia, de confinament, quines problemàtiques, senyor Jaume Aspa, són les més freqüents per als psicòlegs durant aquest període de confinament?
Bé, primerament he de dir que els psicòlegs hem vist poc a la gent, perquè, clar, evidentment, doncs, no han pogut fer atenció personalitzada, i el que s'ha evidenciat és que el bé de fer això a les persones que estaven en tractament o que volien accedir a un tractament, veure-ho fer online ha sigut alguna cosa nou, i moltes persones doncs, han desconnectat, no?, de la possibilitat d'una teràpia, perquè és normal, era un sistema que mai s'havia fet pràcticament, i aquí encara som molt d'això d'anar, qui vulgui anar al psicòleg, d'anar-hi personalment. Per tant, hi ha hagut un augment de l'aïllament també en les persones que podien necessitar un tractament, propi del propi mateix aïllament que hem patit tots. Està clar, un aïllament, una desconnexió, forçada en aquest cas, obligada, imposada, segurament amb certa lògica, però també doncs, és una situació que no hem escollit la majoria i això ha portat doncs, a un augment de les pors en molts casos, a un augment de la desconfiança, que ho deies tu en la introducció, l'angoixa, l'ansietat són elements que han aparegut, una pèrdua de rutines, un canvi del ritme diari, no? Que moltes persones, doncs, el fet de tenir una feina, que tu també parlaves ara, es considerava una quarta part de la gent ha perdut la feina, sí. Persones a casa confinades, doncs, deixa de tenir un ritme diari, que de dilluns a divendres et marcava una pauta, al dematí, tard i nit, cap de setmana, etc. I ara la gent ens hem trobat que de dilluns a diumenge era tot pràcticament igual, i això també té una alteració important, no? Per tant, doncs, un augment, sobretot, d'aquesta simptomatologia mental i emocional, que el que fa és generar un malestar, òbviament.
Avui ens acompanya Jaume Aspa, psicòleg, expert en drogodependència i també una mica, com tots, expert en situacions com aquesta de pandèmia que vivim. Quins perills més específics pot tenir un problema mental, especialment per als adolescents i els joves, que eren una mica els oblidats també perquè ens centràvem molt en la preocupació per la gent gran. Però els adolescents i joves estan vivint també problemes mentals importants en aquest estat d'alarma i en aquesta situació d'alerta.
Està clar. Si parlem d'adolescents, ja és un moment complicat, perquè és un moment de canvi a nivell hormonal, físic, mental. Per tant, no és un moment senzill de conviure. Tots ho sabem que l'adolescència doncs, presenta èpoques i moments complexes. Doncs en una situació d'excepcionalitat doncs, també té una incidència. No? I per tant, creiem que aquesta situació de pandèmia i d'aïllament no escapa a ningú, tots ens afecta d'una manera o d'una altra, i ben el jovent també. Per una banda, sí que podríem trobar un grup de joves que ja tenen certs hàbits molt propis d'aquesta edat i d'aquesta època que vivim, on ells ja doncs, tenien cert, entre cometes, aïllament social, doncs, de tancar-se molt les seves habitacions, d'utilitzar molt els dispositius d'internet i de joc, etc. Per tant, podríem dir que d'entrada pot haver un grup de joves que això no els hagi afectat excessivament en quant a que han pogut seguir fent més o menys el que ells ja feien. Però, evidentment, això en excés, que ja no era molt recomanable en alguns casos, doncs, de poder tenir excés d'hores d'aquest tipus d'aïllament i de contacte a través de les xarxes amb altres persones, doncs, òbviament, ara això s'ha augmentat i s'ha multiplicat.
Sí.
Hi ha hagut casos que, segurament, internament dins de les famílies s'ha pogut reconduir en certa mesura, però segurament d'altres no, i una vegada més el que ha augmentat doncs, és la desconnexió, la pèrdua de contacte social, de relacions personals, encara que sigui per telèfon, doncs s'ha perdut, i per tant un augment de l'aïllament, i això doncs com qualsevol persona quan un es tanca en excés doncs deixa de buscar ajuda de fora, deixa de compartir i de contrastar pensaments, informacions, i per tant doncs pot tendir a certa confusió, en alguns casos depèn evidentment de cada persona, però doncs en augment de les pors, en pensaments més circulars, certes obsessions, a vegades fins i tot alguna distorsió de la percepció de la realitat. Per tant, no és una situació que ens ajudi a ningú, i els joves tampoc, està clar.
Està clar. Esperem que amb l'ajuda dels psicòlegs pugui reconduir-se la situació, potser de manera més àgil, si s'afronta bé, en el cas dels adolescents que ja en ells mateixos viuen, com vostè deia, una etapa de canvi. Bé, tenim problemes dels adolescents que s'aïllen. Potser també hi ha una mica, encara que no sigui majoritari, l'extrem contrari. Els que ara, amb l'eufòria de sortir, es retroben en grups, seria recomanable dir-los que vigilin, que vigilin si es troben per beure una cervesa, que no es juntin tots i s'abracin i tot això.
Sí. Bé, és el que dèiem, no? Que a vegades l'eufòria ens porta a pèrdua de control i en aquest cas doncs, hem d'estar atents perquè al final és una situació nova per tothom, no l'hem passat abans, no sabem aquest desconfinament com anirà i per tant quin resultat ens portarà i bé, estem tots una mica a l'expectativa. L'única cosa que podem fer és anar amb certa mesura. Si no, tot i així, tampoc sabem exactament com anirà, però està clar que si creiem que podem fer-ho amb certa mesura i amb cert control, doncs creiem que potser tenim més garanties que la cosa no se'ns descontroli.
Tot i que avui amb el psicòleg expert en drogodependència, Jaume Aspa, hem parlat sobretot de joves i adolescents, també voldria molt breument, en una darrera qüestió, preguntar-li per la gent gran. Les morts de persones grans en residències han estat una gran preocupació a Catalunya aquests últims dos mesos llargs. Què pensa vostè que ha fallat i què podem considerar inevitable? O sigui, què ha fallat d'una banda i què pot ser inevitable en aquest fet de les morts de moltes persones grans, en residències concretament?
Bé, el que és evident és que el que és inevitable és que hi hagi virus en el món i, per tant, també hem vist que la situació que s'ha viscut no és només a Catalunya, sinó ha sigut a nivell mundial i, per tant, sembla ser que era inevitable que passés alguna cosa com la que ha passat. El que sí que segurament s'haurien pogut evitar doncs, són bastantes morts i molts contagis si les coses, evidentment, tot ara ho veiem a toro passat, però hi ha hagut certs, creiem, doncs, certs errors per part de l'administració que han impactat directament en la gestió en el dia a dia de les residències, no? La primera de totes va ser no considerar els centres residencials on hi ha gent gran com a centres sanitaris, perquè, òbviament, d'entrada, per definició, no ho són, però el no considerar-los com a centres sanitaris es va actuar dotant-los de protocols i, sobretot, de material de protecció molt més tard que es va fer amb altres recursos. I això, òbviament, va suposar doncs, que es reaccionés tard, que no es tanquessin les residències com s'han tancat, doncs es va fer tard i bé, segurament això, ara quan ho hem vist, doncs ha fet, des de d'una altra manera, hauria pogut evitar molts dels problemes que ens han vingut i que encara arrosseguem, evidentment.
Moltíssimes gràcies, senyor Jaume Aspa, psicòleg expert en drogodependència. Que vagi molt bé la seva feina ara que ha tingut més contactes per telèfon i d'aquí a un temps en aquesta desescalada ja recuperant, no? Suposo les visites i els contactes amb persones per estudiar els seus casos i sobretot per contribuir a la normalització de la societat, en definitiva.
Bé, de fet, el que ajudarà més serà que la gent recuperi el seu dia a dia, que es tornin a relacionar amb els iguals, amb la família, amb amistats, que crec que aquesta és la millor de les teràpies, i després el psicòleg, si fa falta, ja hi serem. Però primer que les coses tornin una mica al seu lloc, ens fan falta a tots.
Sí, sí, que tampoc els convé desbordar-se, però està bé, aquesta gradualitat, no? Si no hi ha més remei, doncs
exacte.
El psicòleg és una ajuda.
Aquí serem. Molt bé.
Una abraçada, doctor Jaume Aspa. Fins una altra.
Fins ara.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
Ara mateix, 6 minuts i mig i seran 6:45. Els últims minuts són per a l'actualitat de la Santa Seu i del Sant Pare. El Papa assegura que la unitat no és només el resultat de la nostra acció, sinó sobretot un do de l'esperit. En una carta adreçada al cardenal Kurt Koch, president del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians, amb motiu del 25è aniversari de l'encíclica de Joan Pau II, Ut Unum Sint, Francesc avisa que aquesta unitat no vindrà com un miracle, sinó que està sempre en camí. En aquesta missiva, l'actual pontífex recorda que ara fa 25 anys, en el marc de la preparació per al jubileu de l'any 2000, Sant Joan Pau II va voler que l'Església tingués sempre present la pregària insistent del seu mestre i senyor, a partir del desig que tots siguin un, un desig recollit per l'evangelista Joan. El Sant Pare recorda que el seu successor amb aquesta encíclica, el seu predecessor, perdó, va confirmar de manera irreversible el compromís ecumènic de l'Església Catòlica. En aquest context, el Papa francès també recorda el que va dir el Concili Vaticà II sobre el moviment per al restabliment de la unitat de tots els cristians en el decret sobre l'ecumenisme Unitatis Redintegratio i com aquest moviment ha sorgit amb l'ajuda de la gràcia de l'Esperit Sant. És precisament l'Esperit Sant, afirma el Papa, qui realitza la distribució de gràcies i serveis i el principi de la unitat de l'Església. En aquest sentit, la carta de Sant Joan Pau II reitera que la legítima diversitat no va de cap manera contra la unitat de l'Església, sinó que augmenta el seu honor i contribueix notablement a l'acompliment de la seva missió. Finalment, Francesc anima els cristians a preguntar-se, per continuar endavant amb l'ecumenisme, què és tot allò que encara ens separa.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
El Papa va recordar ahir que a la festa de l'Ascensió ens diu que Jesús, encara que hagi pujat al cel per habitar gloriosament a la dreta del Pare, es troba encara, ara i sempre, entre nosaltres. En la pregària del Regina Celi, Francesc va assegurar que d'aquest fet deriven la nostra força, la nostra perseverança i la nostra alegria. En comentar el fragment de l'Evangeli del dia que ens mostra els apòstols quan es reuneixen a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat, el pontífex va explicar que Jesús, des d'aquella muntanya, acollia les multituds i guaria els malalts, però aquest cop a la muntanya. Ja no és el mestre qui actua i ensenya, sinó el qui demana als deixebles que actuïn i anunciïn, mentre els confia el mandat de continuar la seva obra. El Sant Pare va comentar la invitació de Jesús als seus deixebles en què els investeix amb la missió entre tots els pobles. Aneu, doncs, i feu deixebles a totes les nacions, batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, ensenyant-los a guardar tot allò que els he manat. Paraules que el bisbe de Roma recollia i sobre les quals deia que el contingut de la missió confiada als apòstols és precisament anunciar, batejar i ensenyar a caminar pel camí traçat pel mestre, que és l'Evangeli. El Papa va assegurar també que aquest missatge de salvació implica en primer lloc el deure del testimoni, del qual també nosaltres, deixebles d'avui, estem cridats a donar raons de la fe. Igualment va afegir que des d'una tasca tan exigent i pensant en les nostres febleses, ens sentim inadequats, com segurament es van sentir també els mateixos apòstols. Francesc va aclarir que, malgrat això, no hem de desanimar-nos i va demanar als creients que recordin les paraules que Jesús els va transmetre abans de pujar al cel. Jo sóc amb vosaltres cada dia fins a la fi del món. En un altre moment, el pontífex va explicar que amb la promesa de quedar-se amb nosaltres fins a la fi dels temps, Jesús inaugura l'estil de la seva presència en el món com el ressuscitat. Va concloure que Jesús és present en el món, però amb un altre estil, que és aquest, el del ressuscitat, una presència que es revela en la paraula, en els sagraments, en l'acció constant i interior de l'Esperit Sant per assegurar la presència constant i consoladora de Jesús entre nosaltres. El Sant Pare va dir finalment que aquesta presència es realitza a través del seu esperit que porta l'Església a caminar per la història com la companya de tot home. I encara va afegir que aquest esperit, que enviat per Crist i pel Pare, obre la missió dels pecats i santifica tots els qui penedits, s'obren amb confiança al seu do.
Diari del Papa, un contacte diari amb Roma i amb el món.
I d'altra banda, coincidint aquest mateix diumenge amb la jornada de pregària per l'Església a la Xina, el bisbe de Roma va dedicar un record especial als catòlics xinesos en la celebració també de la festa de la Santíssima Mare de Déu, auxili dels cristians i patrona del país. El Papa va confiar a la guia i la protecció de la nostra Mare Celestial als pastors fidels de l'Església Catòlica en aquest gran país, perquè siguin forts, va dir, en la fe i ferms en la unió fraternal, testimonis alegres i promotors de caritat fraterna i, sobretot, bons ciutadans. Adreçant-se als xinesos, el Papa els va assegurar que l'Església Universal, de la qual som part integrant, comparteix les seves esperances i els sosté en les seves proves de la vida. En aquesta línia va afegir que també els acompanya amb la pregària per una nova fusió de l'Esperit Sant, perquè pugui resplendir en els xinesos la llum i la bellesa de l'Evangeli, poder de Déu, per a la salvació de tots els que hi creuen. Finalment els va expressar un cop més el seu gran i sincer afecte. Fins aquí el diari del Papa.
El mirador de l'actualitat.
Últim minut del mirador. Rafa, endavant.
Tinc quatre noms: De Jong, Ocampos, Franco Vázquez i Ever Banega, que ara m'estàs mirant flipant, sí. Però són jugadors del Sevilla que fa uns dies es van saltar la quarantena per fer una barbacoa directament.
No és l'alineació del Sevilla, no?
No és l'alineació, és l'alineació dels que es van saltar el confinament.
Molt bé, per fer són quatre només.
Per fer una barbacoa, i aquesta diguem-ne, osadia, és la que hi ha atreviment, és que posa una mica inclús en jaque el començament de la Lliga, perquè aquest trencament de les normes doncs és un problema per a tothom.
Sí, sí, Lliga de Futbol, que torna en principi el 12 de juny, i atenció que l'Eurolliga de Bàsquet podria quedar deserta, oi?
Això diuen.
Ja veurem si es confirma.
Bueno, veurem, de moment no se sap, però no se sap. Tot apunta aquí.
Gràcies, Rafa. Nosaltres deixem el Mirador, de seguida a 3:15 les vespres de Montserrat, i a 1:15 la missa de cada dia des de la Catedral de Barcelona.